un president socialista, vostès tenen un problema i se diu 2%.
Hem arribat a les 4 i 4 minuts. Tornem amb tota l'actualitat quan sigui les 5.
Més informació a ib3notícies.com.
Heu de saber que a les Balears tenim el menú del dia més car de tot l'estat.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Començam ja aquesta segona hora de programa, segona hora de Tèntol, aquest programa que ja sabeu que té totes les lletres i que ara té en Lluís Fortesa, que ens acompanya aquí. El control tècnic, si fins ara hem jugat amb les paraules i hem celebrat el dia de Santa Catalina, ara hem de saber què passa a les Balears i també pel món. És per això que convocam la nostra taula de redacció.
La taula de redacció.
L'actualitat pels sedats de l'equip de Tèntol i ho farem com cada dia amb en Xisco Nadal.
Aquí tornem.
Amb Sebastià Oliver.
Aquí.
Miquel Jung.
Bon dia.
I amb Antoni Guiscafarà. Com estàu? Preparats?
Bé,
avui dimarts 25 de novembre, ja ho han dit, a Santa Catalina. Heu donat molt d'anys a les catalines que coneixeu.
Sí, sí, sí.
Guiscafarà, només en coneixes una?
No, en conec més, però clar, m'havia fuit i ara he començat a felicitar.
T'havia fuit el cap. Sí, sí, sí. Qualque parenta.
Parents, familiar, no.
No.
Però amics, amigues, sí.
Molt bé. Bé, quedeu totes felicitades aquí. Atento al que, per cert, ens ha quedat pendent que na Caterina Lorda mos acaba de dir un nom o un verb, més ben dit, que és el d'encaterinar. Que és una persona que s'ha encaterinat. És un desig persistent. Ha quedat encaterinada. O encaterinat.
Encisat.
Exacte. No? I d'això, que no l'havien dit abans, i ens agrada molt aquesta paraula, i també està bé reivindicar-la un dia com avui. Però bé, tenim més temes a la taula de redacció i hem de començar parlant d'allò que vos anunciàvem en portada. Hem de dir que a les Balears tenim el menú del dia més car de tot l'estat espanyol.
Como cada día en un bar de la soledad que es mi barrio. El dueño del bar se llama Juan y el bar se llama Barrambo. La carta es una pizarra que tiene clavada en el portal. En la que pone con pintura blanca de esa que no se va. De primero sopa de segundo patata con... De postre fruta del tiempo, pan gaseo, sabino, paleón, como ha dicho, de primero sopa de...
Molt bé, Celestí, explica'ns més detalls d'aquesta notícia.
Al marge d'aquest menú que sentim, segons explica avui Alicia Mateos en el diari Última Hora, les Balears tenim el menú del dia més car de tot l'estat. Són dades extretes d'un estudi fet per Hostaleria d'Espanya. El preu mitjà que pagam per un menú del dia al nostre arxipèlag és de 16 euros. Lluny de Canàries, on tenen el més econòmic per un preu de 13. En el conjunt de l'Estat, la mitjana que es paga per un menú diari és de 14 euros amb 20 cèntims.
És a dir, que som a dalt de tot, eh? Els Balears, en aquest preu de menú. També estaria bé saber què inclou un menú, quines característiques tens, donant per entès que són primer plat, segon i postres, beguda inclosa o no... Llavors, clar, suposo que hi ha moltes preguntes, però per parlar-ne nosaltres hem convidat a Tomeu Mas, gerent de CAEP Restauració. Tomeu, com estàs?
Hola, què tal? Bones tardes.
Benvingut, moltes gràcies.
Molt gràcies a vosaltres.
Ha anat a fer un menú avui?
No, dinar-te que nostre.
I no poden dir que t'ha costat perquè si has dinat a casa.
No.
Com és que tenim el preu més alt dels menús al nostre arxipèlag?
Bueno, això no és novetat. Pràcticament de sempre hem estat en el rànquing, diguem que les places més altes, perquè els costos balears són... ho sabem tots, això no només en restauració, vull dir, en moltes altres coses. Tenim uns costos d'explotació una miqueta més alts que altres llocs. Quan me refereix que en els costos d'explotació estic parlant pues, de lloguers, estic parlant del cost dels locals, estic parlant de que tenim un conveni d'hostaleria que pues, possibilita que els empleats d'hostaleria tinguin un dels sous també més alts d'Espanya. Per tant, vull dir, tot aquest cost agregat a el que ja costa pues, solis, els ous que ara han pujat, pues, fa que tinguem que els preus estiguin en línia amb això, claro.
Clar,
però sorprèn que a Canàries hi trobam els menús més barats,
que també tenen el cost de singularitat.
Sí, però m'imagino que, per exemple, els costos de manteniment igual són més baratos. O sigui, no només dius que, no sé, el pa està en aquest preu o els fideus estan en aquest preu, sinó que també hi ha altres costos que han d'assumir i que possiblement a Canàries no tinguin els mateixos. O sigui, ara mateix no sé quina és la realitat de Canàries en aquest sentit, però, bueno, era un puesto, era com una espècie de Puerto Franco en el seu temps. No sé ara com està la cosa.
Clar, i ho dèiem abans, bé, ja fa anys, però és que un menú s'ha encarit 10 euros, perquè abans en trobàvem per 5 i 6 euros.
Bueno, 5 i 6 euros dus-se... fa molt d'any d'això, no?
Sí, fa anys.
És que ens l'estim menatge a preus de l'any 2002.
Això és... no sé, tens romans o el millor, però...
Ens l'estimem a fer menús.
5 pentura no, però 6 o 7. No, però vaja, que s'han encarit 10 euros.
A Cap de Pere hi ha un bar que fan menú per 6 euros, el que només t'entra un plat. Pa t'inclou, sí que t'inclou la beguda i això. I postre, però ja està.
Ja mira, està. És que hi ha diferents modalitats d'oferir menú i estem parlant de que això és una mitjana, no? Llavors, hi ha qualque preu més alt, però també hi ha preu més baixos. Llavors, no sé, un preu mitjà, per exemple, dins el polígono a Palma, el pot trobar per 13,50, 14 euros, pot trobar menús. I dins d'això, després troba servidat de menú sense, mi menú, plat únic, beguda incluïda. Quines begudes inclueixes? A lo millor només t'entraiga una gaseosa i un tassó de vi, tot el més ho has de pagar a part. Hi ha molta varietat dins aquest preus. Però jo més que preu mitjans parlaria de la possibilitat de que també pots fer un menú del dia i pot dinar per menys de 16 euros a Mallorca. I sí. Més pobles també, vull dir. M'estava comentant el Cap de Pere, però bueno, jo...
I a Palma també, sí.
Sí.
Qualque
sí,
lloc trobarem. Pues... Sí, estem a la mitjana. I que també segur que trobem menys de 30 euros, que fa que encara és així. Vull dir,
claro.
Més...
Sí. Sí, fan que se dispari una miqueta la mitjana i hi ha menús dins restaurants de certa categoria que te fan menú o te fan un plat de degustació, una sèrie de plat de degustació i que, bueno, se t'enfila del cap de dalt, però, claro, són coses més elaborades, són coses més complicades.
Però sí que depèn de llocs, te pot trobar menús ara per això, per 20 euros, en el centre de Palma, per exemple, caminant, això te pot trobar.
Sí. Però és que realment, un poquet... sempre fent referència, el menú del dia és que normalment les persones treballadores pues, podem accedir, no? Perquè dines de fora de casa teva, quasi cada dia, o dines molts dies fora de casa teva i cerques un menú que sigui assequible. Aquest menú assequible existeix també, assequible, a un preu diguem més competitiu. Aquests 13 i pico, 14 euros, si no ets massa exigent, que et vols posta i vols cafè i carajillo i te vol fer després un tal... per 13-14 euros en surts.
Alberto, el meu, que ja veig han canviat també un poc en aquest sentit. Molta gent ja du tàpers i abans sí que era molta més gent que sortia als restaurants a menjar, però també per aquest encariment ha fet que moltes persones ja se duguin el seu menjar de casa seva, s'ho mengin o mengin més poc i després quan t'arriben i acaben la feina facin una menjada més forta. També van canviant els hàbits alimentaris.
Claro, això és correcte. Avui hi ha moltíssima gent que s'endú la carmanyola a l'oficina i també n'hi ha que, pues, esporàdicament, pues, que un dia que potser tens més feina, que no tens per costum pues, anar a teva perquè no tens temps o set distàncies i tal, pues, potser demanes un globo i tines a la mateixa oficina. Opcions n'hi ha que mos faciliten la vida, però el que comentes d'ordinar fet de teva, pues, sí, moltíssima gent opta també per aquestes solució, claro.
I un dels avis que també ha canviat, Tomeu, és que abans era molt comú fer dos plats i postres i ara, a la lloca d'Antoni, ara fas un plat també, no només perquè és més econòmic, que sí, òbviament, sinó també perquè allò de dos plats i postres, com ara que ja està mal dit, com que no és saludable o que és massa menjar o que... no ho sé.
Sí, hem vist que aquesta opció també s'està posant de moda, és plat únic. Potser fas un plat més complet, un plat un poc més gros, no? No sé si més elaborat, però bueno, fas un plat més complet i és una opció també per abaratir el preu del menú. Però ja dic, lo dels preus és també un poquet aquell efecte psicològic, no? Tenc el menú a 3,90, com tens, no sé, l'oferta d'unes sabates a 29,99. Són 30 euros, saps? I el menú és un poc el mateix.
I tant.
Intentes cepillar cèntims perquè sigui més atractiu el preu.
Sí. I una però, cosa bàsicament... que també he notat, Tomeu, és que molts de supermercats grossos de cada vegada tenen més menjar preparat i tenen fins i tot espais on la gent pot menjar i la gent va en aquest supermercat, se compra el seu menjar i s'ho menja dins el mateix supermercat en aquests espais que hi ha un microones, hi ha unes taules, unes cadires i la gent pot seure. Això també és una tendència a l'alça.
Sí. És una tendència que també hem detectat, que existeix. Bueno, no sé si... poses-ho dins la competència perquè en teoria pues, no hi ha servici de taula. Tu has de fer tot tu, vull dir, d'enquilentíssim, en el microones.
Clar, sí, això, veure, que com servici, a restauradors, bueno, no sé si...
No és el mateix, però bueno, és una opció. Una opció, sí.
Bé, una opció, sí, que vull dir que la fa servir molta gent, per això quedem, perquè sí. També els preus a restauració de cada vegada són més cars.
Sí, a nosaltres mos toca justificar un poquet davant la societat i jo crec que és evident perquè tots ho patim. Tots patim el cost de ser vivienda, tots patim el cost de quan anem al supermercat que cada any hi ha qualque cosa que se mos enfila, com va ser sol en el seu moment, ara per aquí són els ous, no sé demà el que serà, però bueno, pareix que de cara a l'any que ve, de cara a la pròxima temporada, la cosa mos ve un poc més estable.
S'estabilitzarà una mica.
Sí, que la cosa estarà un poc més tranquil·la en aquest sentit.
Clar. Però, clar, també s'entén... perdona, Tomeu.
No, vull dir que no som aliens en aquests canvis que mos afecten a tots. I un senyor que té un local que avui en dia s'estan pagant barbaritats per de lloguers, 4.000 i 5.000 euros, doncs és evident que el cost no només l'han de sumar, de dir, oh, és que han pujat les lletugues, o han pujat l'arròs, No, és que el que és... diguem, perifèric en el nucli del que nosaltres venem, com són els costos d'explotació, això s'ha disparat, vamos, vull dir, no té res que veure ara fa 5 anys només.
Que jo feia una mena de radiografia mentre pensava en el tema d'avui, i clar, una cosa és anar de bufet, que també és una opció, que no és ben bé un menú, però els bufets també han grimpat bastant en el tema d'espreu, tot i que el bufet depèn del dia de la setmana que hi vagis, perquè no és el mateix de dilluns a dijous que anar-hi divendres, que anar-hi dissabte, que anar-hi diumenge. Clar, això també, si fas la mitjana, supos que fa que hi hagi un preu o n'hi hagi un altre. Clar, el menú no és el mateix un menú de polígon, com ara mos comentaven des de CAEP, que no aquest menús d'autor que s'han posat ara de moda, que hi ha molt de cuiners que han obert un restaurant, gent jove que ha sortit de l'escola d'hoteleria i que munta el seu propi restaurant i fan un menú de migdia que potser sí que val 20 o 22 euros, però clar, menges coses que tu a casa no te faries mai. I llavors hi ha aquest menú de supermercat que tots hem anat qualque vegada a menjar pilotes a qualque banda, o qui diu pilotes diu un hot dog que també seria una altra manera de menjar. Clar, dins tota aquesta varietat, els on la restauració heu de competir. També tu creus que ara hem perdut el costum perquè tenim tanta oferta d'anar a fer el menú clàssic i que no és que el menú sigui més clar, sinó que ara hi ha tanta diversificació que el del menú tradicional ja és el que manca o ens engresca?
Bueno, jo crec que hauríem de saber, primer, dins d'aquesta xifra que mos dona Hostaleria d'Espanya, que el que engloba és el que se fa dins dels restaurants. O sigui, el que mos surt de l'operativa de restaurants, com puguin ser, bueno, el que parlaves del supermercat, o inclús, no sé, que a vegades vas en el forn i te compres una panada i dines allà. No està dins d'aquest preu, no? Vull dir, el preu és servici de taula, servici de restaurant. Sigui en bufet, o sigui en opció de dos plats, o sigui en opció d'un plat. Per tant, si mos circunscrivim en aquest ítem, els preus són els que són. Vull dir que no poden retallar tampoc massa més.
Mm-hmm. Clar, tot ha anat a l'alça, ja ho deus. S'ha de pagar l'electricitat, s'han de pagar els serveis, s'ha de pagar tantíssimes coses que també repercuteixen el preu del menú. Tomeu, moltes gràcies per explicar-ho tan bé. Tomeu Mas, el gerent de CAEP Restauració. I a veure com acaba la cosa. Tomeu, gràcies.
Bueno, esperem que tot vagi bé, sí. Tot sigui aquí la línia que toca. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
No me'n faltaria. Gràcies, Tomeu.
Bones tardes.
Igualment. Molt bé, deixem el menjar. Esperem que ja tots han dinat. Nosaltres, malament, com sempre, muntar per davant l'ordenador. Però ara volem parlar d'un altre tema, perquè ens han curiosit molt també una notícia que llegíem a l'Ara Balears, i que és que en català deim tia, però no deim tio. Perquè...
Strikes the bell for 5 o'clock, Uncle Arthur closes shop, screws the tops on all the bottles, turns the lights out, locks it up, climbs across his bike and he's away. Cycles past the gasworks, past the river, down the high street, back to mother. It's another empty day. Uncle Arthur likes his mummy. Uncle Arthur still reads comics.
Aviam, Xisco, explica'ns per què poden dir tia, però no poden dir tio.
Avui hem trobat un article al diari Ara que explica per què en català poden dir tia, però no poden dir tio. I per saber-ho ens han de remuntar al llatí clàssic. I és que al llatí trobàvem les paraules avúnculus, que s'utilitzava per parlar del germà del pare, i amita, que designava la germana del pare. Posteriorment, el llatí vulgar, aquestes paraules adoptaren les excepcions del que actualment coneixem com a tio o tia. En els segles segon i tercer, segons expliquen aquest article, la forma grega theios i theia es va popularitzar i es va adaptar a llengües com l'italià, que tenen zio zia, el castellà, que tenen tio tia, el portuguès, que tenen tio tia, i el francès, que tenen tant i tata, o tant. En català, en canvi, va arrelar la paraula tia i es va integrar dins el sistema lingüístic, però tio no ho va fer. Per això es va mantenir la forma procedent d'avúnculus, que en català antic era avonclo. Després va derivar a paraules com oncle, conco o blonco. Aquest article també explica que la paraula oncle de cada vegada està sent més arraconada a favor de tio i fins i tot tiet. L'any 2023, de fet, les paraules tiet i tieta varen ser més votades com a neologisme de l'any. Això, evidentment, és per analogia en castellà, que com que mos agradi o no mos agradi, el castellà és L1 dominant, sempre ser L2 sol anar a remolc d'allò que fa la llengua principal, i quan hi ha aquestes paraules, aquestes dobles lingüístiques que no s'assemblen entre castellà i català, normalment té tendència a guanyar-se que més s'assembla en el castellà. Tot i que a mi, a Bonclo...
M'agrada molt.
He anat a casa a Bonclo.
A segon.
Queda molt bé.
Sí, no, i a part, que toques una frase meravellosa, que a qui li dius, saps que té el domini lingüístic del nostre territori. Perquè si tu, a qualsevol persona que tingui A1 de català, li dius han quedat a casa a Bonclo, estic segur que si aquesta frase surt a un examen d'A2, quedaria en blanc
i a casa Mita
també,
a casa Mita encara millor
pareixen estrangers, que venen d'en fora.
No, però com era de curiós és llatí, i com s'han anat perdent, segons quin tipus de significacions, perquè una cosa era ser germana d'espare i una altra cosa era ser germà, clar, que fins i tot hi havia dues paraules.
Bé, hi havia quatre paraules, depèn de si era germà d'espare, sa germana d'espare, germà de sa mare o sa germana de sa mare.
Hem anat perdent un llençol en cada bugada. Mos hem anat simplificant molt. A mi ara m'agradaria que només amb una paraula sa gent sabés. I més a Mallorca, que tothom se diu igual. Sa tia Margalida, per exemple. Sí. I que n'hi hagi una que sigui germana de ton pare i una que sigui germana de ta mare.
Per part de qui és.
Claro, si tu dius sa mita Margalida, exacto, tothom sabria que era sa tia per part de pare. I ja n'hauria pèrdua.
Sí. Però que sa paraula tio, se diu conco blanco, oncle balears, no se diu
no,
tant.
No, oncle no.
Oncle no.
Però tio sí que, encara que no estigui ben dit, sí que tothom ho diu, tothom té un tio Tani, o té un tio Miquel, exacte, o té un tio Pep. Sa vida, això.
Sí, no, hi ha vegades que també mos han d'acceptar les nostres limitacions. Sí. Tu pots lluitar fins a un cert punt per mantenir sa puresa lingüística, però hi ha vegades que hi ha vocables que te passen per sobre, com és el cas de, com és el cas de tio.
Sí, i que també, clar, com que tia és correcta.
Clar, és això. Ja.
Pot dir sa tia...
Tia va arrelar, però...
Sa tia Catalina, però no pot dir el tio Toni. Clar, embulla, embulla.
Però la boncla Toni...
La boncla Toni, jo crec que ho començaré a utilitzar.
Sí, però conco,
conco, sí. Conco, sí. Però a vegades el conco és... Ah, no, és tio, clar. El germà de ton pare, però no el germà de ta mare. Oh, sí, bé, no ho sé, el conco... O també, a vegades, el fredí era el conco.
Exacte, el conco fredí.
Sí, que era... El germà que era fredí, li deien el conco. No ho sé, eh?
Conco.
Bueno, a vegades són diferents extensions d'ús que fan d'una paraula, o certes comunitats lingüístiques decideixen aportar-li una significació extra a un mot, jo a lo millor a Montuiri.
No.
Tots els concos eren fredins.
No.
I quan se casaven, passaven a ser el tio.
Sí que
en el meu cas, no. I jo faig servir conco. També faig servir tio. En el meu cas, no.
I conco, qui és el teu conco?
Sí, no són fredins.
És un germà de...
De mon pare.
De ton pare.
I zio, si tenies un tio italià, li deu el zio Giuseppe.
No tenc concos per part de mare.
De mare, clar. Jo tampoc no tenc concos per part de mare, per això tampoc no li dic. Sí. És curiós, com ho hem adoptat, però bé, ara ja sabem l'arrel del llatí, l'avunculus i el nostre nou concepte que m'ha pres avui, si ja no el sabíeu, perquè segurament que algun ja ho sabíeu. Però bé, acabem aquesta taula de redacció explicant-vos que Andreu Buenafuente ha anunciat una aturada temporal en la seva activitat a la televisió, però que presentarà les campanades de Televisió Espanyola. I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired, my mind is on the blink. I wonder should I get up and fix myself a drink. No, I'm so tired, I don't know what. Per motius d'excés de càrrega laboral i per prescripció mèdica, Andreu Buenafuente es veu obligat a fer una aturada temporal a la seva agenda professional per descansar i recuperar-se. Amb aquestes paraules ha anunciat la productora El Terrat que l'humorista català aturarà temporalment l'emissió dels programes Nadie Sabe Nada de la cadena SER i Futuro Imperfecto, que estava realitzant també a Televisió Espanyola. El mateix Buenafuente en aquest comunicat explica que necessita aturar un poc per recuperar-se i tornar amb l'energia que es mereix tot allò que fa. I'm so tired, I haven't slept a wink. I'm so tired. Aquesta aturada també suposa la cancel·lació de l'obra de teatre El Tenorio, que interpreta juntament amb la seva dona Sílvia Abril a Barcelona. Però el que no ha cancel·lat aquesta parada és l'especial de Cap d'Any que presentaran Buenafuente i Sílvia Abril a Televisió Espanyola. No és la primera vegada que Andreu Buenafuente ha de fer una aturada.